Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Comencem aquest dijous al Penedès en xarxa. Un matí que hem estrenat amb els carrers mullats després d'aquest petit front que ha passat de matinada i que se n'ha anat ja de puntetes. Nosaltres us acompanyem amb paraigües o sense des d'ara i fins les 12, com cada matí, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, a la capital de l'Alt Penedès. I som Marc Pujol i Sílvia Delgado. Bon dia. Un dijous que estrenarem amb l'agenda cultural i lúdica tota l'activitat que podeu gaudir a partir d'avui i fins diumenge, explicada emissora a emissora d'aquí uns minuts, després del sumari. A 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash de notícies d'aquest matí. I a 9:45, tertúlia econòmica i empresarial, avui amb Jesús Alonso, d'Alfi Biocons, i Àngel Murillo, de Keiken Engineering, acompanyats per l'Amèlia Maestre, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Cada matí a les 10 destinem aquest espai, aquesta secció, a l'entrevista d'actualitat i avui ens visita el nou president de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní i del Noi a Freixenet, Josep Maria Ribes. A 10:45, de nou cedim els micròfons de l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant als nostres municipis aquest dijous. I tot seguit, quan passin 5-6 minuts de 10:45, tenim cita consulta amb la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, que reivindica el riure, la risoteràpia i el joc, el coaching lúdic. Avui parlem de vergonya i riure i regalarem una sessió de risoteràpia a qui no tingui vergonya i ens truqui. Agafarem trucades al 938-727-26, així que arrenquem, a partir de 11:45 del matí, la primera trucada, sense passar per antena, tampoc us farem passar tanta vergonya, si no voleu, podrà descobrir què és això de la risoteràpia amb una sessió aquí a Vilafranca. A les 11:06, racó de solidaritat i cooperació. Avui presentem l'ONG de Comissions Obreres a Catalunya, la Fundació Pau i Solidaritat, amb l'Albert Rodríguez. I a 11:45, última cita d'aquest matí de dijous, amb les notícies, amb l'actualitat, 4-5 notícies per actualitzar-nos i acabar bé el matí. I després del flash sonarà la música, com cada dijous. Avui és el torn de la Tot Volum, que està dedicat a la banda irlandesa The Corrs. Potser esteu pendents de Brussel·les o d'altres indicadors de l'actualitat, més enllà del Penedès, doncs no patiu perquè cada hora en punt connectarem amb els butlletins horaris i estarem al dia. Així que després d'aquest primer butlletí de les 9 hi tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així hem planificat aquest dijous 9 de novembre, aquestes 3 hores de ràdio, que comencem tot seguit.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Escolteu atentament perquè a partir d'ara i fins 9:45 del matí us anirem explicant totes les propostes i activitats lúdiques i culturals que tenim als nostres municipis a partir d'avui i fins diumenge. I són moltes per triar i remenar. Comencem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest recorregut per les propostes de l'agenda lúdica i cultural dient-vos que avui mateix, a 5:45 de la tarda, al Tan Gran dels Monjos s'ha programat l'activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO, D'acord a la teva tassa. Marietes i altres animalons a la vinya, a la biblioteca. És el conte taller a càrrec de 4 passes, serveis ambientals, que s'ha programat també a la Biblioteca dels Monjos aquest mateix dijous, avui a 6:45 de la tarda. I taller pintura en vi a la Biblioteca dels Monjos a càrrec de tinta i vi a 6:45 de la tarda aquest divendres també. I dins del Festival Most, al celler del Castell de Penyafort, a les 8 del vespre de divendres, es projecta el CEP Persona, Raïm i Vi. És un documental del rapitenc Ivan Palau, acte inclòs dins de la Festa del Most de la Ràpita. I per dissabte es podrà veure a partir de les 10 del matí i fins les 2 del migdia, també diumenge, els bombardejos de l'aviació italiana sobre Catalunya, una exposició temporal del Memorial Democràtic instal·lada al Sierga. I actes de la 50a edició de la Festa del Most de la Ràpita, a partir de 11:15, al centre rapitenc i pels carrers del poble, hi haurà la capta de la Festa del Most, i després a les 6, els Premis Literaris Joan Manyer Guillaumes. Hi haurà després la missa i el lliurament dels premis. I per diumenge, dins de la Festa del Most, hi ha el concurs de poda de la Ràpita, Paulina Santó Batlla, també demostració d'eines de treball, la missa solemne, la gincana de tractors, també la gincana de tractors infantil, i al costat de l'Escola Sant Domènec, a 3:15, dinar d'aniversari amb els exmembres del grup de joves de la Ràpita que han estat al capdavant d'aquesta organització de la Festa del Most aquests darrers 50 anys. I sense deixar el municipi de Santa Margarida i els Monjos, s'ha programat una visita guiada i caminada al Fondo de Sant Llorenç aquest diumenge a les 10 al Castell de Penyafort. I dins de l'activitat de les petjades del Vesper, al Sierga, hi ha la visita combinada entre el Sierga i les Caves Nadal a partir de 10:45 des del Sierga. Visita guiada al Castell de Penyafort a les 12 del migdia i ball de saló al casal de la gent gran dels Monjos a les 6 de la tarda de diumenge. Canviant de municipi, anem a Sant Martí Sarroca aquest divendres a les 3 de la tarda a l'església de Santa Maria. Hi ha el repic de campanes el dissabte a les 6 de la tarda. Hi haurà la tabalada conjunta dels Petits Diables Aristois i les colles convidades a la plaça Catalunya, després a la cercavila de foc, a les 8 al concert clàssic Sarroca i a les 10 de la nit a la Societat al Centre Música Remember dels anys 70, 80 i 90, a càrrec de Martí Roc. Són els actes de la Festa Major Petita de Sant Martí Sarroca que continuen diumenge al Parc de la Pau al matí a les 10 amb inflables, jocs infantils i bitlles catalanes, així com una xocolatada popular. I a les 11, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, actuació de titelles al Falcó i al Príncep de la companyia Microtrup. Són activitats gratuïtes, les que es poden viure en aquesta Festa Major Petita de Sant Martí Sarroca. I a les 7, a la Societat del Centre Vall amb el Mas Gemeles. Ja que s'hi vida la marca, visita guiada i comentada el diumenge als Secrets del Castellot. A partir de les 10 del matí, el punt de trobada és l'aparcament del propi Castellot. I a Sant Cugat Sesgarrigues, aquest dissabte, a la Sala del Cafè, d'11:00 a 1:00 i per la tarda de 3:00 a 5:00, té lloc un taller de dansa per infants d'entre els 6 i els 12 anys. I el Most Festival, que arriba a Olèrdola, al Conjunt Monumental, dissabte a les 11 del matí, primer amb una visita guiada, 4.000 anys d'història en 4 passes, i després la projecció de I Vinyeri. És un documental que permet conèixer la història del vi a Sicília. I el primer dels actes de la Festa del Mos de Sant Pere Molanta serà dissabte a les 10 del matí, amb inflables a la pista de l'escola, després hi haurà xocolatada i per la tarda hi haurà un taller de ioga. El sopar de la Festa del Mos es preveu a 2:15 de la nit i a continuació ball amb el duet Esquitx. I per diumenge a les 10, caminada popular, a 2:15 hi haurà la paella i tot seguit hi haurà un sorteig de productes que organitza els Diables de Sant Pere Molanta. I d'altra banda, sense deixar Olèrdola, dins de les activitats que s'inclouen dins de la 7a edició d'Olèrdola per la Marató, aquest dissabte hi ha programada una activitat, un taller familiar de Cake Pups. Es farà d'11 del matí a la 1 al Centre Cívic La Xarxa. I també a Olèrdola, el diumenge, dues activitats. D'una banda, la possibilitat de poder gaudir d'una visita guiada a la Torre Medieval de Moja a partir de les 12, amb l'oportunitat de veure l'exposició itinerant Transhumància, Patrimoni i Territori. I d'altra banda, la visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre, també aquest diumenge, en 3 sessions, a les 10, a les 11 i a les 12.
Seguim ara des de Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Llorenç d'Hortons, on es durà a terme un taller de salut mental per a joves, a Cal Jove, de 5 de la tarda a 8 del vespre. I a Sant Pere de Riudebitlles tenim el cicle de biblioteques amb D.O., en aquesta ocasió amb el vi i el cava, la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés. De fet, és una proposta que el mes passat aterrava a Sant Sadurní també en el marc del cicle de biblioteques amb D.O. Saltem a demà, però no ens movem de Sant Pere perquè aterra el Festival Most a 8:15 del vespre a Cal Xerta amb una selecció de curtmetratges de la secció Brot que anirà acompanyada d'un tast posterior a càrrec de Riudevins. I a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, demà al Cava Centre, s'inaugura l'exposició de cartells de les 12 denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya de Jordi Royan, que es podrà visitar fins al 9 de desembre. Anem ja dissabte, però no ens movem de Sant Sadurní perquè tindrem a les 11 del matí l'hora del conte i taller titulat Tinc un volcà a càrrec de l'Eva Alejos, una activitat que es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní. A Avinyonet del Penedès, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre de Dinamització Turística Local, es durà a terme una sessió de cinema també emmarcada en el Most, amb un documental, en aquest cas, un documental de Xavi Herrero i una degustació de vins dels cellers del municipi. A Torrelavit, dissabte, tindrem visita guiada als safareigs de 12 del migdia a 1 per un preu de 4 euros. I també a Torrelavit, al Parc de la Font de les Pubilles, es durà a terme el punt i final a la White amb una festa final que arrencarà a les 5 de la tarda amb una posada en comú presentada per Xavier Jiménez. També a les 5 de la tarda hi haurà un espectacle de teatre, màgia i humor amb Maica Verdejo, que du per nom Capitana Morgana, i a partir d'un 4:15, parlaments, espectacle final i música. I tanquem setmana diumenge amb la celebració a Sant Llorenç d'Hortons del Dia Internacional de l'Enoturisme amb visita als diferents cellers del municipi. A Font-rubí, sortida caminant a pontons, sortint a les 8 del matí des de davant del centre recreatiu. Al Pla del Penedès se celebra durant tot el dia la tercera edició de l'Àtoms, el Festival d'Art i Creació del Pla del Penedès al Centre d'Atenció Turística. I al Casal de Cultura de Torrelavit tindrem teatre a les 5 de la tarda amb el grup de teatre Pels Pèls i l'obra Toc Toc esperant el doctor. I com a destacats del cap de setmana, a Gelida tenim una fira de referència, la Funifira 2023, aquesta fira de maquetisme i oci ferroviari, que us aproparem de fet demà a la gent del detall, però que ja us avancem que arrenca demà mateix i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. I a Sant Quintí aquest cap de setmana reviuran les viles cremades del 1714 amb el Matadegolla, una altra fira de referència del territori. El tret de sortida serà dissabte amb les activitats organitzades pel Ball d'en Serrallonga, que és aquesta agrupació folklòrica local que participa en les recreacions històriques de la fira representant el sometent en el Matà d'Agulla. Algunes de les propostes pel cap de setmana són l'espectacle de titelles de la companyia Microtrup a la sala polivalent del Jardí, que es durà a terme dissabte a les 11 del matí, també el vermut electrònic, el dinar i el quinto popular de dissabte, i moltes propostes més que podeu consultar ja a www.santquintimediona.cat, com per exemple la recreació diumenge de diferents escenes de la vida al segle XVIII, també una zona de jocs infantils ambientats en el Matà d'Agulla, el nucli antic, i dues representacions històriques.
Vilafranca continua immersa de ple en el Mos Festival, que acaba diumenge. Hi ha moltíssima activitat, però ens fixem en algunes propostes. D'avui destaquem la projecció de quilòmetre zero, cep persona, raïm i vi, a les 7. Demà a les 12, Vinzeum, a Life in Wine, Gerard Bassett, el millor sommelier del món, en presència de la directora i de la família del sommelier. També demà, a les 8, el Kubrick, Anatomia d'una caïda, o a les 10, un altre documental de quilòmetre zero del penedesenc Ramon Tort, Anna Roig, a portar bellesa al món. Diumenge, un imperdible del Mos, el Minimos, a les 12, el Kubrick, dedicat a Chaumont, màgia, pòssimes i fades. I a les 6 de la tarda, a l'Auditori Municipal, tindrà lloc la gala de cloenda del festival a càrrec del periodista Xavier Graset i que inclourà el lliurament dels premis Mos i la pel·lícula Blind Ambition. Més enllà del Mos, a les 6 d'aquesta tarda, hora del conte, la Torres i Bages, amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb tres contes en perspectiva de gènere per reflexionar i emocionar-nos a partir de 6 anys. I la psicòloga Marta Torra ofereix una xerrada per a famílies d'adolescents al voltant del poder de les emocions. L'activitat, organitzada conjuntament per la ZAFA dels Instituts Eugeni d'Ors i el Penedès, tindrà lloc a 8:15 d'aquest vespre a la sala d'actes de l'Eugeni. TIAM finalitza demà la Setmana de les Persones Cuidadores, que ha constat d'un seguit d'actes gratuïts adreçats als familiars i cuidadors no professionals. Així, demà, a partir de les 10, es realitzarà un mural participatiu a càrrec de la muralista i artista multidisciplinar Mariona Ríos. La Capella de Sant Joan acollirà la inauguració de l'exposició Cogitare, Somniare, Reflectere, de l'artista barceloní Jordi Tolosa, que ens convida a qüestionar-nos el veritable sentit de l'existència i la nostra relació amb el que ens envolta, així com la connexió amb la natura. L'acte inaugural, a les 8, comptarà amb l'artista i el comissari de l'exposició. I dissabte, de nou a la Torres i Bages, a les 12, hora del conte i taller d'experimentació amb raïm, a càrrec de Keke Xunga, dins el projecte Biblioteques MDO. L'agrupament Escolta i Guia Pere II i Santa Maria de Foix fa 60 anys i celebra l'acte inaugural aquest dissabte amb una plantada d'arbres a la Riera de Llitrà de 4:45 a 7 de la tarda. Dissabte torna la 6a edició de l'espectacle Vins Negres Penedès al Claustre dels Trinitaris a partir de les 7, amb la novetat que inclourà un espectacle audiovisual de mappings a càrrec d'alumnes de l'escola vilafranquina L'Arsenal. Demà us en parlem més a la gent del detall. Al Casal, a 8:45 del vespre, representació de l'obra Hitchcock, la comèdia, amb Mònica Pérez i Jordi Ríos, dirigida per Carlos Latre. I pel que fa a diumenge, el col·lectiu ecologista Bosc Verd sortirà a caminar a la plana de la Ponça d'Olesa de Bonesvalls. La sortida és a les 9 del matí des de l'estació d'autobusos de Vilafranca i estarà guiada per l'excursionista Toni Inglada. La sortida matinal és gratuïta i oberta a tothom amb una dificultat de mitjana o fàcil. I Marc Ferrer Trio actua aquest diumenge al SAM Casino. És la segona proposta de la quarta edició del cicle de concerts que organitza aquesta temporada el Casino Unió Comercial. Serà a les 12 del migdia. I a la mateixa hora, Òmnium al Penedès, conjuntament amb les entitats Vilafranca Sardanista i l'Escola de Sardanes Visca, organitza una ballada de sardanes amb la cobla vilafranquina Catània, a la plaça Penedès, on s'instal·larà el punt Òmnium en el marc del mercat d'artesania, brocanters i pintura de cada segon diumenge de mes. I acabem amb ball a 6:45, Ball del Casal, amb el grup Loren. Última parada d'aquesta agenda cultural i lúdica, al Baix Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo, a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de Sallés Domenys la Nyinyola organitza una xerrada, Adolescència i autoestima, una xerrada a càrrec del psicòleg clínic Carles Roig i Montserrat. També demà a les 7 de la tarda al local social de Cornudella hi haurà una cata de vins, cata d'iniciació a càrrec de Jaume Reventós del Celler 10 d'abril. I durant tot el cap de setmana, Festa Major Petita de Sant Jaume dels Domenys, diada del vot del poble, amb tallers i jocs tradicionals a càrrec de les entitats del poble, activitats per a joves, córrer quintos amb la mula, sopar popular, bingo musical i cercavila i vermuts populars. El dissabte, a les 7 de la tarda, cantada d'havaneres, a càrrec del grup d'havaneres Olla Barrejada a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. I el diumenge, a quarts de 3 de la tarda, dinar de la diada a la Societat Cultural i Recreativa també de Sant Jaume dels Domenys. Continuem a Llorenç del Penedès. I és que aquest dissabte hi haurà, a les 7 de la tarda, intercanvi del Coritzi de Llorenç i la Coral Pat de Figanda de Pamplona al centre. Pel que fa a la comparativa, dos actes. Dissabte, a la quarts de 9 de la nit, a la sala del cinema, Cinema Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Els Encantats, i el diumenge, xerrada a les 12, a la sala del teatre, de Josep Canyes i Canyes, un artista veí nostre i poc conegut. I el diumenge, ball de tarda, a la comparativa, amb xarop de nit. Continuem a la Bisbal del Penedès. I dins el Cine Xic hi haurà Solan i Eri, Missió a la Lluna. Serà el diumenge a les 6 de la tarda a la Societat. Continuem a Bonastre, i és que aquest dissabte a quarts de 9 a la Societat presentaran el ball de protocol de l'Aguilot de Bonastre. A quarts de 10 de la nit a la Societat sopar del Javalí i Quina Popular. I el diumenge, a un quart de 10 del matí, sortiran de la Fonda Santa Magdalena per una sortida a la Casa Navàs de Reus. I sortiran, tornaran de Reus allà a les 5 de la tarda. Marxem ara al Vendrell. Avui, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, curs d'escriptura terapèutica a càrrec de Graciela Montelo, de l'Associació Coma Rugal Literària i escriptora de novel·la negra. Demà divendres, a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Biblioteques amb Déu Binèfils, el vi a la gran pantalla, a càrrec de Mireia Iniesta. I demà també, però a quarts de 9, a l'Església Parroquial del Vendrell, concert d'orgue, canyes i tubs, 25è aniversari dels Gallers Tocats de Canya. Pel que fa dissabte, a les 11, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, taller de creació personatges de manga impartit per l'il·lustrador Marc Baixet. I a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà, i dins el cicle temporada, obra de teatre, Cos de Vida. Marxem ara a Calafell. Demà hi haurà les dues darreres sessions del Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, amb How Blue Is Your Ocean i Ecotono. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Pel que fa a diumenge, tercera trobada de bicicletes clàssiques, a quarts de 10 del matí a la plaça de Catalunya, i la concentració serà a quarts d'11. Organitzen els Amics de la Bicicleta de Calafell. I per finalitzar, ara sí, tindrem aquest diumenge a les 11 del matí un taller a la Ciutadella Ibèrica, Cap a l'altra vida, l'amor en el món dels cibers. El preu és entrada a la Ciutadella, més 2 euros, les places són limitades, i per informació i reserves cal adreçar-se telefònicament al 977 69 46 83 o bé enviant un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.org.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 9:45 del matí. Encetem aquest repàs a les notícies en el primer flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Albert Romero deixa la policia local de Vilafranca satisfet per la transformació de l'organització que s'ha produït en els darrers 8 anys. El passat 26 d'octubre, en el transcurs de la festa patronal de la policia local de Vilafranca, que es va celebrar a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, l'inspector en cap, Albert Romero, va explicar que després de més de 8 anys a Vilafranca, aquesta setmana deixarà la prefectura de la policia local per anar en comissió de serveis de cap de la policia local al municipi de Calafell. Pocs dies del seu comiat, Romero explicava que la relació amb el nou govern és excel·lent, igual que ho era amb l'anterior, i que abans de les eleccions va traslladar la possibilitat de marxar cap al Baix Penedès. Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència, Ramon Zavalla, explica que li sap greu perquè es tracta d'un bon professional i també assenyala que inicialment la comissió de serveis és per un any i que esperen que pugui tornar a Vilafranca. D'aquesta manera, el seu relleu es farà de forma interina per part del sotsinspector Joan Vic. Detinguda una dona per 8 furts, un robatori violent, 2 estafes i 2 robatoris amb força en domicilis de persones grans al Baix Penedès. Agents de la policia local de Cunit van detenir-la just després de cometre 2 furts de les mateixes característiques a 2 domicilis de Cunit molt propers entre ells. Agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació del Vendrell, resolien 8 furts a l'interior del domicili, un robatori violent, 2 robatoris amb força i 2 delictes d'estafa a víctimes d'edat avançada a les poblacions de Cunit, Segur de Calafell i Vendrell. Sant Sadurní reforça la xarxa de cardioprotecció amb 4 nous desfibriladors. Des de fa uns dies, el casal d'entitats, el Cava Centre, el Centre Vilarnau i el casal municipal de la gent gran també disposen de desfibriladors, que se sumen fins a ampliar un mapa municipal a una 20ena d'unitats en espais i edificis públics. Es tracta d'una inversió realitzada per l'Ajuntament i que reforça la xarxa d'aquests aparells que permeten fer una atenció ràpida i automàtica davant de casos d'aturada cardiorrespiratòria. Un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria minuts abans que arribi l'ajut professional. El DEA pot ser utilitzat pel personal sanitari, les persones que tinguin la formació necessària i qualsevol persona que, encara que no tingui la formació, l'empri amb finalitats terapèutiques. Dissabte, els petits Diables Aristois celebren el seu 20è aniversari. Coincidint amb la Festa Major Petita de Sant Martí, el dissabte els petits Diables Aristois celebraran el seu 20è aniversari. A les 6 de la tarda començarà la tabalada a la plaça de Catalunya amb la col·laboració dels tabalers dels Diables Aristois. A les 7 de la tarda es preveu l'inici de la cercavila infantil. Començarà al local de les entitats i acabarà a l'aparcament de l'Ajuntament. Les colles participants que acompanyaran els Diables Aristois de Sant Martí són les de Torrelles de Foix, Guardiola, Vilobí i Sant Pere de Riudebitlles.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa.
Ara és el moment de posar la mirada en l'economia i en les empreses de les nostres comarques de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs efectivament, Sílvia, ara és el moment de tenir economia i empresa avui, en aquest cas, a Domenys Ràdio, com bé deies, i m'acompanya, com sempre, Amèlia Maestre. Molt bon dia, Amèlia, com estàs?
Molt bon dia, encantada d'acabar aquesta setmana, que la tenim plena de coses i amb moltes notícies per part dels nostres socis.
I molt ben acompanyada, no?
Sí, avui tinc un tema que és molt ampli, però que m'agradaria molt tocar per explicar una mica quines són les empreses que tenim aquí a la Federació. Avui, tema de sostenibilitat, que sempre està en l'agenda informativa de la Federació, i per tant, des de dos àmbits diferents. Per una banda, i us els presento primer i després els donarem peu a que ens expliquin els seus projectes, tinc el Jesús Alonso, d'Alfi Biocons. Ell és director tècnic d'aquesta empresa i es dediquen al tema de la construcció, de la bioconstrucció, de la rehabilitació, i ara ell ens explicarà una miquita més de què va l'empresa. I després, per l'altra banda, tinc l'Àngel Murillo, que és el responsable delegat a Catalunya de Kaken Engineering, que és una faceta més d'aigua i desalació i d'eficiència energètica. Llavors, perquè també us presento, perquè també pugueu intervenir en la presentació de cadascú, si voleu afegir alguna cosa, perquè és un tema molt, molt, molt sensible, que agafa molts àmbits i que des dels vostres projectes i les vostres empreses vosaltres esteu fent grans coses. Jesús Alonso, bon dia. Explica'ns una mica què feu al Fibiocons.
Hola, bon dia. Doncs al Fibiocons som una empresa de bioconstrucció que justament ara complim 10 anys. Després de tota una experiència en el món de construcció que ja remunta des de fa 25 anys. I justament fa 10 anys, jo i el meu germà vam decidir emprendre un nou camí amb una empresa especialitzada cap a la bioconstrucció. No? Tot i que abans ja havíem tocat aquest tema i també el tema de la construcció sostenible, quan tot aquest món era començava, no? Vam encarar, diguéssim, en aquest camí perquè creiem que el futur de l'edificació ha de passar per aquí, no?
Quins serien els trets bàsics fonamentals, diguéssim, que definirien què és la bioconstrucció? Perquè parlem com si fos un fet, vull dir que ja ho coneguéssim tot i precisament d'una certa complexitat, això.
Correcte. A veure, aquí podríem dir, abans de parlar de la bioconstrucció, a mi m'agrada explicar-ho de la següent manera, no? O sigui, podem dir que la humanitat quan comença, quan l'home es deia sedentari, no? Es fa el seu aixopluc, no? I d'alguna forma es comença a construir el seu refugi, no? Quan surt de la cova, amb els materials autòctons, es construeix el seu niu, no? El segon grau seria que quan la societat avança, cada vegada tot és més sofisticat, és molt més, ja s'incorporen les tecnologies, no? I passem que d'una casa molt rudimentària ja tenim una casa amb tot el confort, el que s'ha acostumat avui, amb climatitzacions, amb cuines, etcètera, amb il·luminació, etcètera, no? Llavors, el tercer grau seria la construcció sostenible, no? Que és que d'alguna forma és quan amb els crisis del petroli, no, ens en donem compte que els recursos no són infinits i per tant no podem despilfarrar els recursos, no, a costa del nostre confort, no? I per tant hem de racionalitzar i optimitzar tots aquests recursos, no? Aquest, diguéssim, seria el grau amb el que estem legislats, no? I que ara doncs hem de complir una sèrie de requisits amb cases aïllades, amb reduir consums, amb l'eficiència energètica, no? Diguéssim, tot aquest seria aquest tercer grau de la construcció sostenible. Però la bioconstrucció va més enllà, no? La bioconstrucció incorpora el vector salut, no? I què vol dir el vector salut? Doncs que, d'alguna forma, tot aquest confort i tota aquesta harmonia que nosaltres volem als nostres llars no es pot fer qualsevol preu, sinó que no només hem de procurar no malmetre el planeta, no? Sinó que, a més, hem de procurar no incorporar materials i tècniques que puguin afectar els nostres ritmes biològics i la salut de les persones, no? Que és un dels problemes que està passant avui en dia amb intoleràncies, no? Gent, per la seva sensibilitat, és intolerant alguns productes i que d'alguna forma s'està posant de forma massiva la construcció.
I com construiríem aquest espai saludable? Perquè ho expliques d'una forma molt simple, però es llegeix entre línies que això és com molt complex, no? Com es construeix un espai saludable?
Bueno, tampoc és tant, perquè hem de pensar que fins l'era preindustrial, vull dir, tot era molt sa i natural, no? I aleshores doncs, ha sigut a partir d'aquest desenvolupisme, a partir de les postguerres, no?, europees i tal, doncs, que s'han incorporat d'aquestes noves aquests sistemes de construcció. Per tant, el primer que cal fer doncs, és recuperar, no?, intentar doncs, tenir present tot el que és el coneixement de la forma de construir ancestral de cada lloc, no?, i a partir d'aquí incorporar-hi les noves tecnologies. No? És a dir, hem de recuperar el sentit comú en el sentit doncs, de que, ostres, doncs, si fas una casa, tots volem que tenir sol a casa, doncs orientem-la bé per poder aprofitar l'energia del sol, tant per escalfar la casa d'hivern com per il·luminar-la, no? Vull dir, és una cosa bàsica, no? Però que l'ordenació urbanística i amb el món en què vivim, doncs aquestes coses no es tenen prou en compte, no? I per començar, doncs, els urbanistes ja haurien de recuperar això, no? Que quan es planifiqui doncs, un nou barri, doncs cal tenir en compte que, doncs, per exemple, totes les cases puguin tenir dues hores d'assolellament, perquè viure en una casa que no té sol, i això no és sa, és insalubre. I aleshores hauríem de començar per aquí, no? Que això no és tan complicat. I després doncs, també tenir en compte els materials que s'utilitzen, no? Perquè d'alguna forma s'està abusant de molts materials de síntesi, d'origen del petroli, que molts doncs, desprenen, per exemple, components orgànics volàtils, que són substàncies que respirem, no? Que respirem i que a alguna gent li provoca al·lèrgia, però que són substàncies que de mica en mica doncs, cada dia passen pel nostre sistema respiratori i ara no recordo la dada, però em sembla que són uns 50 metres cúbics d'aire que respirem cada dia. És per on entren més tòxics al nostre organisme, és per la respiració, no? I a vegades sempre parlem de la contaminació ambiental d'estar doncs, a les ciutats o a prop d'una zona industrial, però que a vegades a dintre de casa resulta que si no ventiles bé o depèn de quines pintures utilitzis, etc., pots tenir l'aire més contaminat dintre de casa que no pas a fora. No? Per tant, és fonamental doncs, tenir una bona qualitat de l'aire i depèn de quins materials, els materials naturals doncs, no només no desprenen aquestes substàncies, sinó que fins i tot alguns com la calç, el fang, poden arribar fins i tot a neutralitzar-lo, no? O les plantes, no?
Imagino que darrere de tota aquesta experiència que porteu vosaltres de 10 anys, heu trobat moltes situacions on la bioconstrucció ha ajudat a la salut de les persones en casos concrets.
Sí, bueno, aquí, en general, quan parles d'aquests temes, tothom s'apunta, no? Després, doncs, bueno, cal veure doncs, que les capacitats de cadascú doncs, ho puguin assolir o no. El que passa és que, avui en dia, el que hi ha és que gent que exigeix viure, o sigui, per exigències de salut, ha de viure amb espais o s'ha de mudar la casa o renovar-la, seguint aquests paràmetres, no? Perquè si un gent que pateix doncs, la síndromes de sensibilitat química múltiple, doncs, que és una intolerància doncs, a depèn de quins components químics, no són persones que, per exemple, no poden anar a una drogueria, no? Viuen cap a les drogueries, no? O el passadís del supermercat, doncs no troben aquestes olors, no? No troben depèn d'aquests perfums, i són gent que realment ho està passant fatal, perquè són pocs, però cada vegada n'hi ha més, no? I aleshores, doncs, bueno, hi ha una demanda doncs, de gent que realment pateix això, no? I el més fotut és que, clar, qui té recursos, doncs, bueno, renova la casa amb aquests paràmetres i, com a mínim, es pot crear, doncs, el seu espai vital o condicions. El problema és que quan algú no té recursos per poder fer obres o per poder renovar, llavors sí que la situació
més
és més dramàtica, no? I no només passa amb el tema, diguéssim, de sensibilitat química, sinó també hi ha la sensibilitat elèctrica, no? Clar, ara estem entrant en un món on tot el que és la tecnologia electrònica i inalàmbrica doncs, ja forma part del nostre dia a dia i aleshores també doncs, bueno, no deixem de ser éssers bioelèctrics, no? I per tant, en major o menor mesura som sensibles, diguéssim, a tots aquests camps electromagnètics que s'estan generant al nostre voltant. I també hi ha moltes persones doncs, que no toleren que no toleren aquesta sensibilitat i també doncs, bueno, han de crear doncs, també aquests espais lliures d'ones i bueno, realment és un tema que no sabem si aquestes gent són els canaris de la mina, no? En el sentit que són els indicadors del que ve després, o realment és molt minoritari i serà doncs, gent doncs, bueno, doncs, molt això caldrà veure en el futur, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més intoleràncies per tot, no? Siguin digestives o siguin respiratòries, etc.
Això és un fet, això és un fet i és bo saber que a l'espai on vivim pot millorar aquestes situacions, no? Àngel, tenim per aquí, explica'ns una mica què és Cake and Engineering, perquè tu també tens moltes coses a explicar.
Hola, bon dia. Doncs sí, a veure, nosaltres som una enginyeria. Tenim un passat també des del 2015 on ens dedicàvem sobretot al tractament de l'aigua a grans indústries com desalacions. Estem parlant de molts metres cúbics al dia de gestionar, donat que en altres països van com una mica més avançats que nosaltres, tenim un problema d'aigua recent, que bueno, que buscaven alternatives i arrel d'això doncs, van construir grans desaladores, no, per poder potabilitzar aquesta aigua. Nosaltres ens dediquem a aquesta part de la desalació, però anem més enllà, també ens dediquem a la part del tractament de les aigües residuals en qualsevol sector, mitjançant plantes de tractament d'aigua compactes, sobretot en indústria, però també estem mirant ja de portar-ho més a comerç o local, més residencial, tot i que és més complicat, per el que dèiem d'aquesta bueno, cultura que costa d'acabar de portar a terme, tot i que a vegades per les necessitats actuals que tenim, sobretot ara a Catalunya, no? Que crec que les reserves d'aigua estan en voltant del 19%, entre tant.
És dramàtic, eh? És dramàtic.
És bastant clar. Però sí que és veritat que quan hi ha una necessitat, llavors hem de córrer, no? L'avantatge que nosaltres, en aquest cas, portem molts anys d'experiència i una de les altres també línies que també cal nombrar-la és el tema de l'eficiència energètica, no? I el per què, vinguem de l'aigua, ens dediquem a l'eficiència energètica és perquè, bàsicament, per desalar l'aigua cal molta potència i molta energia, no? Llavors, en aquest cas, les plaques fotovoltaiques t'aporten aquest puix, no? L'energia que necessites per no tirar de corrent i suplir aquests costos. Per això també tenim una línia de negoci dedicat a l'eficiència energètica, tant industrial com a residencial. Sí que és veritat que anem més industrial a grans naus, perquè aprofitem aquesta enginyeria per aquests estudis, però bueno, també anem a la residencial. Llavors, què passa? Que veient aquesta necessitat creixent, sobretot ja no de l'eficiència energètica, que també, perquè bueno, al final hem d'anar tots cap aquí i ser més sostenibles, estem trobant que hi ha molts problemes, sobretot per al tema de l'aigua, no? Llavors, hi ha moltes empreses, moltes entitats, inclús molts grups o moltes federacions, no?, que a vegades ni tan sols hi han pensat ni es planteixen de que què passa amb aquella aigua que jo estic tirant el clavegueram, no? O sigui, jo, per exemple, tinc una indústria d'alimentació, em dedico a fer, per exemple, sucs d'alimentació, i clar, jo tinc que netejar la maquinària cada dia, gasto X litres d'aigua, a part tinc aigües grises, aigües negres, que estan dintre del sistema de xarxa de la pròpia nau, però tota aquesta aigua se'm aclavegarà. I ja suma-li l'afegit que a vegades se'm aclavegarà amb certs químics o restes orgàniques que, bueno, doncs que per normatives doncs han de tenir també un tractament, no? Si ens anem a gran escala, nosaltres podem fer un pont, diguem-ne, en aquesta aigua que va aclavegaram, agafem aquesta aigua residual i la podem tractar per donar-li una nova utilització, un nou ús, i tornar-la injectant al sistema segons les necessitats. Hi ha empreses que diuen, no, jo, doncs mira, aquesta aigua em va molt bé per regar els jardins que tinc a fora o al carrer, o a vegades inclús per regar la pròpia maquinària que tinc que tornar a fer servir el dia següent. Vull dir, és aigua que tu l'has tirada i la pots reutilitzar. Donat la situació que tenim ara amb aquestes necessitats encara més, doncs què menys que reaprofitar tota aquesta aigua que estem tirant i que la podem utilitzar per un altre ús o al final és un bé, diguem-ne, a grans escales, a macro és un bé indefinit, perquè tu l'aigua al final l'agafes, la reculls, la veus, però la tornes a treure, al final l'aigua canvia de mans, canvia d'usos, es filtra per la terra, torna en els aqüífers, però torna a sortir, vull dir, al final és un bé que podem reprofitar moltes vegades, no?
Perquè, Àngel, quan parles d'aquesta sedació de l'aigua o d'aquest reaprofitament de l'aigua, en quins volums ens podem imaginar que estem incidint? Perquè tu estàs parlant de mitjana empresa o empreses grans, però d'aquí al territori, tens alguna dada que ens pugui fer un imaginari del grau d'incidència amb el que es pot treballar?
Sí, a veure, per exemple, en indústria agrària, per exemple, no? Poden gastar al dia, sempre parlant amb metres cúbics, però tot ho deixo en litres, poden gastar al dia uns 300.000 litres per rec, diguem-ne, no? Llavors, clar, això són molts litres, i estic tirant en una mitjana, parlem d'una mitjana. Ostres, doncs hi ha molta aigua d'aquesta que, depenent de com tinguis totes les instal·lacions, podem reprofitar més de la meitat de tota aquesta aigua, perquè al final es filtra o va per uns canals que van cap a una fossa sèptica o hi ha una bassa que tu emmagatzemes l'aigua, inclús la pluvial, tot i que ara mateix no plou gaire. Però bueno, tu pots emmagatzemar i pots reutilitzar tota aquesta aigua. Estem dient que podem aprofitar un 60 o un 70% de tota l'aigua que se'n va al clavegram. No, és molta aigua en indústria. Ja no parlem de desalació. Desalació tenim tenim la sort, no? O desalació que estem a prop del mar, però saps què està passant? Que els aqüífers estan quedant salats. El que està per sota, el que arriba d'aigua dolça i aigua salada del mar, que estem parlant que estan subterranis, estan quedant salats, amb la qual no tenim aigua potable. Podem desalar aquesta aigua? Sí. Nosaltres, ara que dèiem com a novetat, no? A finals d'any, doncs disposarem d'una desaladora de 300.000 litres al dia per potabilitzar aigua de mar. Cal fer un incís. Si hem de potabilitzar aigua o una aigua l'hem de reutilitzar per beure-la, ara mateix és millor que fem l'aigua del mar que no reutilitzar-la una indústria que pot tenir altres sòlids o altres químics, amb el qual requereix un tema més agressiu de tractament, i a part que la llei encara no ho empara. Vull dir, si hem de potabilitzar aigua, hauríem de potabilitzar de pous o de salar de mar, etc. I estem parlant de molts litres al dia, que es poden abastir doncs, a pobles de 1.000, 2.000, 5.000 habitants, depenent del sistema de tractament que li puguem fer i d'on traiem l'aigua.
Ens queden poc més de 4 minuts i m'agradaria llançar-vos a vosaltres la pregunta de quins són els desafiaments futurs que enfronta la bioconstrucció, la desalació de l'aigua en temes de sostenibilitat i eficiència.
Bé, doncs, pel que fa a l'edificació, doncs, sens dubte, doncs, en aquest context de crisi climàtica en què ja hi som, no? Doncs, ara ja optar per una construcció sostenible, més eficient i saludable, ja no és una qüestió doncs, de ser ecologista o una qüestió de la consciència, sinó que ja ara ja és imperatiu, no? Sobretot, doncs, bueno, clar, hem de fer energia, hem de fer les cases molt ben aïllades, hem de consumir pocs recursos, i després, doncs, bueno, introduir doncs, el vector salut, perquè al final, doncs, tots aquests materials, molts dels materials amb els que aïllem, són materials molt, molt contaminants, que després provoquen problemes a la salut de les persones, i aleshores, doncs, clar, hem d'anar apostant per materials alternatius doncs, molt més respectuosos doncs, pel medi ambient i per la salut de les persones.
Àngel, on estàs amb tu?
A veure, els objectius de desenvolupament sostenible que estan enfocats ja també en el que és la Comunitat Europea per el 2030, ja contemplen un reaprofitament del tema dels recursos, ja sigui del sòl o ja sigui de l'aigua, no? De fet, l'exemple està clar, no? Quan hi ha una construcció d'un hotel nou, hi ha de tenir un sistema de xarxa de separació d'aigües grises independent el sistema d'aigua potable, no? Per què? Perquè al final tota aquesta aigua la pots retractar i reaprofitar dins del propi sistema, la pots tornar a injectar en el sistema d'aigua d'aigües grises. Llavors, ja ens hi estan portant cap aquí. L'únic que sí que és veritat que falta un tema de, potser més de consciència de que hosti, aquesta aigua que estem llançant la podem reaprofitar i no en gastarem tanta, no? Bé, bàsicament per un bé escàs, perquè ara mateix
el punt en el que estem és bastant complicat.
Em comprometo a tornar-vos a trucar d'aquí, no sé, 6 mesos, per anar veient una miqueta l'evolució. Crec que ens donava per un programa d'un parell d'hores, més que de mitjoreta. Hem parlat... Sí, era molt ràpid. Hem parlat amb Jesús Alonso, director tècnic del Fibiocons, hem parlat amb l'Àngel Murillo, responsable delegat de Catalunya amb Kaken Engineering. Totes les nostres empreses, si voleu consultar, si tenen obert dubtes, doncs ens podeu fer una referència i nosaltres podem en contacte a través de la Federació Empresarial, al correu fegp.cat, a la web, i aquí doncs, ja destinaríem els correus. Però abans de marxar m'agradaria parlar una miqueta de l'esdeveniment que tenim demà, i és que demà a Vilanova i la Geltrú hi ha la Fira Multisectorial, la Federació Empresarial des del 2012 s'encarrega del Pòrtic, i enguany el Pòrtic canvia una miqueta de concepte, passa a divendres, que fins ara estàvem en dijous, parlarem de l'economia blava, el potencial de Vilanova i la Geltrú. Ho farem amb Lourdes Reig, vicerectora de Política Internacional de l'UPC i directora també de la xarxa marítima de Catalunya, BlueNetCat. Però a més després, amb una sessió conduïda per la Magda Bandera, tindrem una taula rodona amb totes les persones que incideixen aquí a Vilanova i en tot el país en temes de ports, de pesca, de potencialitats del sector, i per tant superinteressant. I ja per acabar la tarda tenim una sessió de 2 horetes que fem així com un elevator pitch d'empreses, on també trobareu Alfi Biocons, i en el que les empreses durant 5 minuts ens presentaran els seus projectes, i serà així com una coseta molt àgil, molt ràpid, i serà tot al Teatre Principal. O sigui, divendres 10 de novembre, el Teatre Principal serà l'espai empresa de la Federació.
Doncs molt atents. Sí, ui, perdó, que no sé si he tallat a l'Àngel o al Jesús.
Ah, no, simplement anava a dir que sí, doncs que ja hi serem allà, no? I bueno, res.
Ho sí, esperem. I l'Àngel perquè no pot venir, però si no també l'esperaríem.
Sí, ha sigut una mica... Sí, bueno, per tant, l'agenda.
Perfecte.
Doncs molt bé, Lourdes.
Moltes gràcies i fins
gràcies.
Aquí unes setmanetes.
Vinga,
adéu. Bon dia. Adéu. Va bé, gràcies, adéu, bon dia.
Un minutet i tancarem aquesta primera hora d'avui dijous al Penedès en xarxa. A les 10:06, després del butlletí de notícies, obrim la segona hora amb Josep Maria Ribes, flamant nou president de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, i del Noia Freixanet. Parlarem del seu projecte i d'aquests propers anys engrescadors. A 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquests 5 minuts que serveixen per actualitzar-nos i continuar. I tot seguit cita amb la doctora Ai Campeto. És l'alter ego de la Maria Rodríguez, terapeuta Gestalt i certificada com a coach. Ella ens reivindica sempre quan ens acompanya en aquestes cites, en aquestes trobades, el riure i el joc. I a més avui regalem una sessió de risoteràpia perquè ho descobriu per vosaltres mateixes.